Des de l'1 d'octubre del 2012 està en marxa el telèfon 112, el telèfon d'emergències, el telèfon únic d'urgències, d'emergències, que ha deixat permanentment en fora de servei els altres telèfons d'emergències. En aquest darrer any, en aquest primer any del telèfon únic d'emergències, el 112 ha atès, atenció, 2.887.758 trucades, des de l'octubre del 2012 al setembre del 2013. D'aquest 2.887.758 trucades, més de 7.800 han estat realitzades des de Sitges. El sotsdirector de Cat112 és el senyor Andreu Alfonso. Andreu Alfonso, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Això és un disbarat de trucades, eh?
Bueno, són moltes trucades, efectivament. Vull dir, si féssim el compte, doncs pràcticament cada sitxetà o sitxetana trucaria doncs, un cop cada hora. Però bueno, és un volum normal, eh? per un municipi d'aquestes característiques.
I això que vostès diuen, entre altres coses, que no tothom encara coneix el 112 com a telèfon únic d'emergències.
Doncs és veritat, vull dir, venim d'un temps en el qual hi havia diversos números de telèfon, el 088 per Mossos d'Esquadra, el 088, el 085 per Bombers de la Generalitat, i és molt important que la gent conegui que hi ha un únic número de telèfon, que és el 112, en el qual poden trucar per qualsevol tipus d'urgència que tinguin, ja sigui sanitària, de seguretat ciutadana, d'extinció d'incendis, qualsevol tipus d'urgència, i això és lo important, que coneguin que hi ha una finestra única a la qual poden recórrer quan tinguin una situació d'aquestes característiques.
Per què està costant tant, senyor Alfonso, en aquests col·lectius? Perquè hi ha, no sé, una inèrcia de telèfons d'urgències anteriors que durant molts anys han estat operatius i que ara costa d'oblidar, per dir-ho així?
Sí, hi ha una part important que és això. Hi ha molta gent doncs, que té encara en la seva memòria doncs, que en una ocasió, quan va necessitar ajuda per trucar a la policia, doncs trucava amb un determinat número, que en aquest cas era el 088, i evidentment, doncs, poc a poc, a mesura que vagi passant el temps, cada vegada serà més la gent que sàpiga que amb el número 112 doncs pot demanar ajuda per qualsevol tipus de sol·licitud. Però sí que és veritat que hi ha molta gent que encara té el record de que hi havia altres números doncs, en un estadi anterior.
O sigui que, bàsicament, de la conversa d'avui em pot quedar aquell titular. Passi el que passi, truquin al 112?
Passi el que passi, per una qüestió urgent, truquin al 112 i aquí els hi atendrem amb molta rapidesa i enviarem la seva demanda de petició urgent als cossos i a les agències que tenen encarregada la resolució de l'assistència.
La pregunta és, per tots aquells que puguin recelar i dir, escolta, més que si truco directament a, això anirà més ràpid. És una percepció errònia aquesta?
Sí, és una percepció que encara està molt arrelada, però no s'ajusta a la realitat. La realitat és que és precisament el contrari. Hi ha moltes vegades en les quals una persona requereix una assistència que no únicament ha d'atendre bombers, sinó que s'ha d'avisar bombers, s'ha d'avisar a sanitat, s'ha d'avisar a policia. Per exemple, en un accident de trànsit és molt freqüent que, a més de que vagi la policia, hi hagi d'anar també una ambulància del servei d'emergències mèdiques. Què és el que facilita el 112? Doncs el que facilita el 112 és que en un mateix moment, nosaltres, quan rebem aquesta trucada, ens està indicant al ciutadà què és el que passa i on està passant. Immediatament nosaltres ho transferim de manera directa a tots els cossos. Amb això es guanya temps i, evidentment, es guanya també la coordinació dels efectius i de les persones que han d'anar a atendre aquesta situació.
Us poso un exemple d'aquells que, de ben segur, en algun cas us deveu haver trobat i que a vegades ens han comentat vilatans, aquells que viuen a prop d'un centre sanitari i veuen que tenen les ambulàncies aparcades allà i que a casa seva poden tenir un problema i que pensen que el més fàcil i el més efectiu és anar directament allà davant de casa i demanar ajut. I en canvi s'ha de trucar al 112. Això ha de funcionar així també, no? En aquests casos?
Sí, ha de funcionar així perquè hem d'entendre tots, vull dir que el que són els recursos tant sanitaris com d'altres cossos, vull dir, esmentat abans, bombers, policies, doncs tenen unes sales de coordinació que en tot moment, vull dir, hi ha la supervisió i el control de quines són les unitats que es troben, diguéssim, treballant en el lloc més proper al lloc en el qual s'ha produït la incidència. No necessàriament aquest aquell centre sanitari que està al cantó i que la persona veu que hi ha una ambulància serà el que arribarà més ràpid, sinó que són les sales de coordinació les que en tot moment tenen coneixement d'on tenen les unitats que se poden desplaçar d'una manera més ràpida. Això és una mica complicat, diguéssim, d'explicar, però la realitat és que són aquestes sales de coordinació les que coneixen com són els recursos i quin és el recurs que pot donar resposta de manera més ràpida i més fàcil a aquella incidència que ha estat comunicada pel ciutadà.
Dit d'aquesta manera, quin és el repte del 112? Anar el més ràpid possible a encadenar totes aquestes peces que formen part d'un servei que sol·licita el ciutadà el més ràpidament possible?
Sí, la missió bàsica del 112 és molt senzilla, és a dir, nosaltres tenim un número de telèfon d'urgència mitjançant el qual qualsevol persona pot trucar per demanar una assistència, o sigui sanitària, o de seguretat ciutadana, o d'extinció d'incendis, del tipus que sigui, de protecció civil, de la manera que consideri convenient les 24 hores del dia. Nosaltres què fem? Rebem aquella trucada, evidentment, la trucada que fa el ciutadà, la trucada que fa el sitxetà o la sitxetana en el nostre telèfon d'urgència, és una trucada que no és normal. La persona està en tensió, la persona està nerviosa, i per tant vol transmetre aquell requeriment d'urgència perquè necessita una assistència de caràcter urgent. Nosaltres el que fem és, li farem dos coses, bàsicament, és a dir, li preguntarem què és el que està passant i on està passant, és a dir, localitzarem la trucada i la tipificarem. Per què fem això? Perquè aquesta és la informació bàsica que nosaltres passarem als cossos, a les agències, per tal de que puguin realitzar el que és la gestió el més ràpidament possible. Per això, quan una persona truca al 112, se li pregunten dos o tres qüestions ràpides que està passant per saber, per discriminar ràpidament si el que necessita és un metge, si el que necessita és un policia, si el que necessita és un bomber, perquè ràpidament tota aquesta informació, de la manera més eficaç possible, es pugui passar als cossos.
Fem un parèntesi abans de continuar. Si algú fa una broma, què passa?
Si algú fa una broma, que sàpiga, en primer lloc, que el número de telèfon 112 és un número de telèfon que està rebent urgències constantment. Si se truca per fer una broma, això evidentment fa que se retrasi la prestació de servei de les altres trucades que estan entrant. Això pot ser punible, perquè la llei 9/2007, que és la nostra llei que regula tot el servei, determina que en cas de broma i en el cas de que hi hagi alguna activació d'un servei que no sigui real, la persona que truca pot tenir una sanció de caràcter econòmic. I aquesta sanció de caràcter econòmic és per un motiu molt senzill, perquè aquella activació que s'ha produït d'aquella ambulància, d'aquell cotxe de policia, d'aquells bombers, doncs és possible que fossin necessaris en una activació real. Per tant, ja s'està distorsionant el servei. És molt important que la gent sàpiga que el telèfon 112 atén urgències i que, evidentment, no és un telèfon per fer bromes i que això pot tenir conseqüències econòmiques en el seu cas.
Us ho preguntem així perquè hem de suposar que de 2.887.758 trucades, algunes deuen formar part d'aquest, no sé si dir, d'aquest gruix de la broma o de les ganes de...
Sí, evidentment, hi ha bromes, afortunadament són molt marginals, és un volum molt petit d'incidents que tenim, els operadors, vull dir, tenen una formació molt adequada, són capaços de discriminar, però tot i això, de vegades, vull dir, aquella broma que no s'ha determinat i que dona, diguéssim, una versemblança de que podria haver-hi alguna situació real d'urgència, sí que se passa, i és després els cossos operatius, quan ens indiquen, doncs, que realment allò ha estat objecte d'una broma, i nosaltres, efectivament, el que fem és obrim un expedient que, com a conseqüència d'això, podria derivar en una sanció de caràcter econòmic, sobretot per evitar, doncs, que els recursos d'urgència que són necessaris per tots aquells ciutadans i ciutadanes que ho requereixen, doncs, no siguin objecte d'una utilització, diguéssim, negligent.
Com que els que llegeixin aquesta nota de premsa o els que es moguin en l'àmbit de l'estadística s'ho poden passar molt bé, perquè està ple d'informació que es pot relacionar amb un estudi estadístic i, per tant, sociològic, en una població turística com Sitges hi ha una demanda de serveis d'emergència, diguem-ne que diferent a altres poblacions que no siguin centres turístics o espais, diguem-ne que reben molts visitants?
Sí que és veritat que Sitges té un component turístic, especialment tot l'any, però sobretot a l'època concentrada de l'estiu, que sí que pot ser diferent d'altres municipis. En quant a volum, és molt semblant a altres municipis de les seves dimensions. Sí que és possible, vull dir que pugui haver-hi diferència, sobretot en l'àmbit de l'època d'estiu, en el qual se reben més trucades, doncs perquè hi ha més activitat al carrer, hi ha més moviment, etc. Però no difereix gaire pel volum d'altres ciutats de les seves dimensions.
Mm-hmm. O sigui que en la majoria de llocs el percentatge més alt de trucades al 112 formen part de problemes de seguretat o situacions, diguem-ne, que afecten a la seguretat de les persones que truquen, dels ciutadans.
Sí, és així. Aproximadament una tercera part, no únicament a Sitges, sinó a tots els municipis doncs, en el qual donem servei, són per motius de seguretat. Sempre es manté sobre aquest voltant, un 30 o un 35%, que la gent, les persones que truquen, són per motius de seguretat. Després hi ha un percentatge molt semblant, que són per qüestions de que hi ha una sol·licitud d'assistència sanitària urgent. Però aquests dos grans blocs, seguretat i assistència sanitària urgent, se mantenen bastant estables a tot el territori.
Això significa alguna cosa? Hem de suposar que des del 112, de totes aquestes dades, a més de fer-ne un recull, no sé, s'envien a altres serveis, es fa qualsevol altra consideració o interpretació d'aquestes dades que rep el 112?
No, nosaltres la interpretació que fem és que el 112 és un telèfon en el qual els ciutadans poden recórrer per tal de sol·licitar assistència urgent, i que de l'assistència urgent que realitzen els ciutadans, doncs la major part, per motius obvis, són de seguretat o assistència sanitària.
Us ho preguntava perquè, és clar, sense, bé, voler o sense voler, de tot aquest munt de trucades i situacions que rep el 112, se'n pot fer gairebé un estudi sociològic, no? De les demandes ciutadanes, de la situació, de la percepció que té la ciutadania de moltes coses que viuen al seu dia a dia.
Sí, és molt interessant. És molt interessant, sobretot perquè és un servei d'urgència, i aquí les persones, vull dir que són amants de la sociologia o de l'estadística, podrien treure moltes conseqüències. Nosaltres ens quedem amb el que per nosaltres és el servei bàsic, és a dir, que som un servei inicial d'atenció al ciutadà, i que això realment és molt útil pel fet de que la persona sap que qualsevol tipus d'assistència d'urgències doncs pot recórrer amb un únic número de telèfon, i és això el que nosaltres doncs es fa continuar treballant, i es fa pensar que aquest sistema realment és útil, és pràctic i que pot ajudar el ciutadà.
Com rep el 112, com ho podem dir això, la valoració dels ciutadans? O si no, hi ha massa oportunitats en aquest sentit de poder rebre la resposta d'un ciutadà que els pugui dir, miri, vaig trucar al 112 i en 20 minuts eren a casa, o en mitja hora eren a casa, o vaig trucar al 112 i la gestió no va acabar de funcionar, o no sé què. Tenen vostès algun mètode perquè de tot aquest munt de trucades se'n pugui saber si veritablement el perceptor del servei del 112 està agraït, està content, està satisfet?
Sí, nosaltres, a veure, tenim un servei en el qual podem recollir les queixes que puguin efectuar el que són els ciutadans que consideren que no han rebut un servei adequat, o que s'ha trigat massa en enviar el que és la unitat que ha de donar assistència. Afortunadament, sí que els hi puc dir doncs que fins ara el nombre de queixes que tenim és molt reduït, la qual cosa no significa que no estiguem preocupats. Nosaltres atenem al voltant d'unes 8.000 o 10.000 trucades diàries.
Déu-n'hi-do.
Cada 24 hores atenem això, 8.000, 10.000 trucades en funció de l'època de l'any. A l'estiu tenim més volum de trucades, i després, a mesura que va passant el temps, doncs va variant.
Mm-hmm. Dieu també que la majoria entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit, no?
Sí, aproximadament. Això segueix una pauta bastant estable, és a dir, nosaltres normalment a partir de les 9 del matí va pujant progressivament el volum de trucades, té un pic cap a les 12, cap a la 1, doncs coincidint també amb les sortides dels nens del col·legi, a la major activitat doncs de moviment del carrer, baixa una miqueta, després torna a pujar cap a les 3 i després va baixant progressivament al llarg de la tarda, i després els pics que tenim un menor volum de trucades són evidentment doncs a partir de les 10, de les 11 de la nit, a excepció naturalment de les revetlles o de les vespres de festiu, que hi ha una miqueta d'activitat, uh-huh. i després, afortunadament, bueno, les hores en les quals nosaltres anomenem hores ball, en les quals hi ha un menor volum, doncs són a la nit i de matinada. I després torna el cicle. Uh-huh. Sempre és aproximadament el mateix. Sí que és veritat...
Té una bona explicació, senyor Alfonso?
Sí, l'explicació que té és molt, molt senzilla, és a dir, a la nit, per exemple, doncs no hi ha tanta activitat, la gent està a casa seva, està descansant, està, uh-huh. està dormint, i a mesura que es va produint més activitat pel matí i al migdia, hi ha més moviment, hi ha més vehicles pel carrer, hi ha més oportunitat de tenir alguna incidència. I això és un esquema que es repeteix de forma regular.
Els caps de setmana és un canvi bastant radical?
Sí, els caps de setmana canvia, per exemple, hi ha menys activitat al migdia, com a conseqüència d'aquesta, sobretot el diumenge, no hi ha tanta activitat, però en canvi sí que quan hi ha les hores corresponents a lo que serien operacions sortida, major trànsit de vehicles, pues sí que hi ha una incidència. Però en tot cas, el volum dels caps de setmana normalment sol ser, excepcions dites, doncs sol ser una mica inferior a lo que són els marges, les franges horàries del dia a dia.
Mm. Quantes d'aquestes sol·licituds que es poden fer al 112 venen molt sovint condicionades, o sigui, per dir-ho encara més fàcilment, el 112 pot fer una determinada feina, però la seva feina també vindrà condicionada, òbviament, a la feina que puguin fer els altres cossos implicats a la resolució d'un problema.
Sí, sí, això és evident. Els cossos són, diguéssim, els responsables de donar la resolució de la incidència. La nostra activitat o la nostra funció, la nostra missió en aquest cas, és intentar realitzar de la manera més ràpida, més pulida possible, aquesta informació bàsica que han de tenir els cossos.
Suposo, però, que des de la seva percepció es deuen també veure determinades, no sé si dir, mancances o situacions que podrien millorar-se. Com el ciutadà pot dir, miri, jo truco, demano una ambulància que em vinguin a casa, trigo una hora i em podria trigar mitja, o demano que vingui la policia i la policia té els efectius que té i ara té altres situacions també que ha de cobrir i encara no han pogut venir a casa. I esclar, he trucat al 112 sempre i depèn de quin servei, depèn de quin moment, depèn de quina circumstància es trobin, el servei arribarà més o menys amb celeritat o no.
Sí, sí, és evident que tots tenim, doncs, diguéssim, una limitació de recursos. Jo confio moltíssim en sanitat, confio moltíssim en la policia, confio moltíssim en bombers perquè fan una feina excel·lent. És evident que en situacions en les quals hi ha una forta demanda, i a nosaltres això també ens passa, perquè hi ha situacions en les quals el volum de trucades és molt gran, perquè hi ha una gran ventada, perquè hi ha un inuncat que està activat, hi ha pluges a tot el país, quan passa això, el volum de trucades també augmenta, i nosaltres també, igual que la resta de cossos, doncs tenim dificultats per tal de donar el servei amb el que són els estàndards de qualitat. Mm-hmm. Però jo confio molt en això i sé perfectament que totes les sales de coordinació dels cossos operatius saben i tenen coneixement i tenen la capacitat de poder enviar ràpidament aquella unitat que està en disponibilitat. Mm-hmm. I això és el que jo penso que moltes vegades és difícil d'explicar, perquè quan una persona, a mi mateix m'ha passat, doncs tu tens necessitat d'una atenció sanitària, de que necessites policia, pel que sigui, doncs clar, ràpidament, vull dir, estàs en una situació de nervis, estàs en una situació de tensió i evidentment el que vols és que vingui aquell recurs. Mm-hmm. Les persones han d'estar molt tranquil·les sabent que aquella demanda, aquella petició d'auxili ja s'ha enviat, que els cossos operatius ja la tenen i que estiguin convençuts de que en el moment més ràpid possible aquella unitat que s'ha demandat arribarà. Arribarà i arribarà ràpid.
Doncs
perquè tots hem d'entendre doncs, que moltes vegades la celeritat no és tan ràpida perquè s'estan atenent moltes urgències.
Ens quedem amb aquesta reflexió final de part d'Andreu Alonso, subdirector del CAT 112, i amb aquest titular: passi el que passi, truquin al 112, que tindran l'atenció deguda. Andreu Alonso, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres. Fins la propera.
Moltes gràcies a vostès.
Adéu-siau. Bon dia, gràcies. En 5 minuts tornem a ser aquí. Hem parlat amb Andreu Alfonso, el subdirector de CAT 112, el telèfon d'emergència 112. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.